vagi molt bé, Manu.
Que bona, m'ha encantat, gràcies.
Fins demà.
Adiós.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Darrere dels titulars i les notícies, sota les estadístiques, darrere la crisi habitacional o la pobresa laboral, hi ha històries de persones reals. Hi ha rostres que fan visible la duresa de la situació que viuen molts catalans. És el cas de la història que explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio, la història del José Antonio i la Núria. Són marit i muller. Fa més de 70 nits que viuen o sobreviuen en un cotxe aparcat en un pàrquing subterrani de Sabadell. El José Antonio té 47 anys. Treballa de matinada de vigilant de seguretat. Cada nit es posa l'uniforme, va a la feina i porta un sou a casa. Ingressen 1.400 euros al mes. Però a la Catalunya del 2026, tenir una nòmina de 1.400 euros ja no et garanteix tenir un sostre bàsic. La història d'aquesta família, que avui entrevistarem d'aquí a pocs minuts, és colpidora. Un seguit de cops vitals, dels que passen a totes les cases, els ha dut on són avui. Primer, la malaltia. La Núria va emmalaltir i va perdre la feina. Segon, la hipoteca. Amb un sol sou, van haver d'entregar el pis on vivien al banc. I finalment, van anar de lloguer, però el propietari va perdre el pis i van ser desnonats. Quan es van quedar al carrer, van fer el que faria qualsevol persona, demanar aixopluc a la família. I van anar a casa d'una filla. L'administració, però, va utilitzar aquest fet en contra seva. Vimusa i els serveis socials els van denegar el pis d'emergència al·legant que tècnicament ja tenien un sostre. I ara, que ja no poden estar amb la filla i viuen al cotxe, la burocràcia torna a ser massa lenta a l'hora de proposar una solució. Casos com aquest són derrotes pel nostre estat del benestar. Avui ens acompanyarà també la consellera de Territori i Habitatge i la portaveu del govern, Sílvia Paneque. I aquí anirem. Què respon el govern a un cas com aquest? Fa mal saber que la Núria es passa 15 hores tancada al cotxe mentre el seu marit treballa. O saber que el seu fill Pol, de 19 anys, viu acollit per altres familiars, separat dels pares. La crisi de l'habitatge, en la seva versió més extrema, pot afectar tothom. Si amb 1.400 euros al mes el mercat t'expulsa sense alternativa possible, vol dir que la xarxa de seguretat s'està trencant. El José Antonio i la Núria viuen en un pàrquing subterrani, sota terra. És una metàfora molt dura, però aclaridora, perquè la nova pobresa que representem no la veiem als portals ni als caixers automàtics. Està amagada a les escletxes del sistema, lluitant per mantenir la dignitat. Són els invisibles de la societat. Tenen nòmina, treballen, però no tenen clau de casa. I no demanen caritat, sinó una oportunitat per pagar un lloguer just, diguéssim. Com ens explicaran d'aquí una estona també en aquest programa. Avui també llegim, per exemple, l'enquesta de cohesió urbana de l'Institut de Metròpoli, que diu que 3 de cada 4 veïns de l'àrea de Barcelona veuen difícil trobar habitatge al seu municipi. Si un país no pot oferir això a qui s'esforça cada dia, és que el problema va molt més enllà de l'habitatge i que les solucions són un drama si no són urgents i immediates.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Ara són les 8 i 3. I l'altre tema del dia és el vent. Avui tornem a tenir ratxes fortes i Protecció Civil ha activat el pla per ventades en fase d'alerta. Tot i això, no es preveu enviar alertes al mòbil.
En aquests moments no tenim aquesta intenció ni aquesta necessitat per lo que estem veient de nivell que tenim d'afectació en el territori i d'intensitat del nivell de perill.
És la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia.
Tindrem vent, però no tant com la setmana passada.
Sí, en general l'episodi no serà tan intens com el de dijous o dissabte passats, però sí que hi ha algunes zones que cal seguir atentament i ens preocupen perquè es preveuen ràfegues de 100 i 120 per hora al migdia, per exemple, a les comarques de Tarragona, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, i al vespre i nit també es preveuen cops de vent de més de 100 km per hora al Pirineu, no només a muntanya, sinó també en algunes valls. Hi ha un altre fenomen que destaquem avui, és el perill de glaç a la carretera en algunes valls del Pirineu. A la nit ha plogut i aquest matí la temperatura frega als 0 graus, i també hi haurà neu al nord del Pirineu en cotes variables de 800 a 1.200 metres.
En tot cas, Protecció Civil demana vigilar molt, sobretot en les activitats a l'aire lliure i els desplaçaments. De fet, a causa del vent, Avui no hi haurà trens entre Catalunya i el País Valencià, això entre les 11 del matí i les 4 de la tarda, i a més Trànsit ha prohibit la circulació també de camions de gran tonatge per l'AP7 entre Cambrils i Amposta. Ricard Buigas.
Trànsit vol evitar accidents com el del camió que dissabte va volcar l'Hospitalet de l'Infant a causa del vent. Les restriccions afecten els vehicles pesants de més de 7 tones i mitja. No podran circular per l'AP7 en un tram d'uns 60 quilòmetres entre Cambrils i Amposta en els dos sentits. Les vies alternatives són la 7 i la Nacional 340, on s'ha aixecat la restricció permanent que no permet als camions circular-hi. Pel que fa a la resta de trams de l'AP7 i a les altres vies d'alta capacitat del Camp de Tarragona i l'Ebre, els camions tindran l'obligació de circular pel carril dret a una velocitat màxima de 80 km per hora i sense poder avançar. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
Estarem pendents, per tant, avui del vent, el dia en què parlarem d'habitatge amb la consellera Sílvia Paniqué. I de pressupostos, perquè la novetat del matí és que el govern ja té el sí dels comuns als comptes d'aquest any. Avui mateix ho ratificaran Jéssica Albiach i el president Salvador Illa. L'acord s'ha desencallat per una de les qüestions clau en les negociacions, que és, precisament, l'habitatge. El govern i els comuns han acordat la fórmula legal per limitar la compra especulativa de pisos. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
I una de les prioritats de la mesura era intentar que només es pugui comprar pisos per viure-hi. Pel que han transcendit, això se centrarà sobretot en els grans propietaris.
Sí, la fórmula que s'ha trobat, dit molt de pressa, és impedir la compra d'un pis per especular als que ja tinguin molts pisos. Hi ha dos conceptes importants en aquesta mesura que han pactat el govern amb els comuns. Un concepte és àrea tensionada, ja sabeu, les zones on hi ha molta demanda de pisos o amb preus molt alts. Són 270 municipis de Catalunya on viu el 90% de la població. Aquest és un concepte, àrea tensionada. L'altre, evidentment, és el de gran tenidor, els propietaris de 5 immobles en una mateixa àrea tensionada. Bé, doncs aquests grans tenidors, aquests propietaris, tindran ara dues opcions. Comprar un pis per viure i ells, o comprar un edifici sencer per posar els pisos a lloguer, respectant el topall de la llei. Només aquestes dues opcions, cap altra.
I què passa amb els que no són grans tenidors?
Doncs els que tenen menys de 5 immobles sí poden comprar pisos i posar-los a lloguer, de nou, si respecta el topall de preus. És important això perquè les infraccions per incompliments d'aquestes condicions que estem explicant van dels 150.000 al 1,5 milió d'euros. Així consta en aquesta proposta que han pactat els comuns i el govern. Tot això, en principi, es presenta avui, ho deies, ho presentaran Jéssica Albiach i el president Salvador Illa, i es portarà al Parlament per la llei d'urbanisme catalana que s'haurà de reformar. La idea, per cert, és fer-ho per lectura única i poder-ho aplicar com abans millor.
Catalunya, per tant, serà la primera comunitat que regula la compra especulativa d'habitatges. Aquesta era una de les prioritats dels comuns en aquestes negociacions.
Sí que és viable jurídicament i sí que és constitucional prohibir les compres especulatives al nostre país. Així ho avalen els informes actuals. El que necessitem i el que cal és valentia i és voluntat política per prohibir les compres especulatives al nostre país.
Ho deia Jéssica Albiach, l'acord entre en habitatge, que arriba després que un grup d'experts avalés la mesura, deixa encarrilat el suport dels comuns als pressupostos juntament amb altres acords.
Un d'ells el va avançar aquí al matí de Catalunya Ràdio, pactar ampliar les ajudes al lloguer d'habitatges, pujant tant el límit d'ingressos familiars com el límit de lloguer que donen dret a rebre aquesta ajuda. A més, també les últimes hores el govern s'ha compromès a crear xecs anuals per productes menstruals i preservatius destinats als joves. Són xecs de 25 euros cadascun.
I encara un tercer acord, 30 milions per lluitar contra el sensellarisme.
En aquest cas ho ha avançat aquest matí el Nació. S'aprovarà un pla de xoc amb aquests 30 milions de pressupost per reforçar el nombre d'educadors socials al carrer i augmentar els allotjaments alternatius per qui no té habitatge.
Tot plegat per intentar solucionar, com dèiem, un problema, el de l'habitatge, que no deixa d'evidenciar-se. Atenció a aquesta dada que dèiem abans. 3 de cada 4 veïns de l'àrea metropolitana de Barcelona veuen difícil trobar vivenda al seu barri o municipi.
3 de cada 4 ho veuen molt complicat. Fins al 80%, però, en el cas de la capital. 8 de cada 10. El percentatge ha crescut significativament des del 2017, quan els que deien que veien difícil quedar-se al barri eren tot just la meitat dels enquestats.
Els comuns, que ja se sumen aquests pressupostos d'aquest any, però no n'hi ha prou, perquè tirin endavant cal també, recordem, els vots d'Esquerra Republicana. I avui tenim també una reunió sobre això. Aquesta tarda es troben a Barcelona el govern català, l'espanyol i els republicans. Sobre la taula, tancar els últims serrells del Consorci d'Inversions, després que el Ministeri de Transports, tal com us va avançar ahir Catalunya Ràdio, hagi avalat la creació d'aquest òrgan per fiscalitzar les inversions de l'Estat a Catalunya. Albert Prat.
Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que segueix instal·lat a Barcelona per la crisi de Rodalies, encapçalarà aquesta trobada amb representants de la Conselleria d'Economia i els negociadors d'Esquerra. Esperen acabar de tancar els detalls del nou consorci que ha de servir per assegurar que l'Estat fa els deures en matèria d'inversions. Aquest acord és una de les exigències dels republicans per negociar els pressupostos d'Illa, però també demanen algun gest perquè Catalunya pugui recaptar els impostos.
Esperem tant del president de la Generalitat, doncs, que apreti els seus cosins germans de Madrid que facin un pas en fermi amb la voluntat clara de que efectivament passarà allò que es va acordar.
Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
El govern doncs té més a prop l'acord dels pressupostos, també Govern i Comuns, que han pactat assumir el traspàs de 5 línies de Rodalies i l'execució de l'obra en red, ho ha avançat el periòdico. Afegim-hi sobre això comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Sara González.
4 dies després d'haver-se reincorporat, el president Illa ha aconseguit que ja es parli més de pressupostos que del desgavell a Rodalies. El sí dels comuns està encarrilat, però la negociació amb Esquerra continua l'andana amb la incògnita de si és possible un pacte d'alta velocitat. Sé el que cal fer, va dir dilluns. I estan en minoria, el que pot fer són concessions ràpides del que depèn d'ell i aixecar el telèfon perquè Sánchez faci la seva part en qüestions com el Consorci d'Inversions i la recaptació de l'IRPF. Junqueras decidirà com d'alta serà la factura que paga el govern per deixar enrere el seu mes horribilis. Però per a Illa, el que no té preu és assegurar-se l'estabilitat per a tota la legislatura.
Avui parlarem amb la consellera Paneque i també amb el vicesecretari general de Comunicació i portaveu adjunt d'Esquerra Republicana. Amb ell comentarem també l'acte de Gabriel Rufián d'ahir a Madrid. Acaba aquest acte davant de 400 persones en què el portaveu d'Esquerra al Congrés va defensar la seva proposta d'una candidatura unitària d'esquerres. Isaac Albert, d'aquí a pocs minuts, en aquest programa. Isaac Albert, d'un partit que no compra la idea de Rufián. Madrid, Paula Brujats.
Rufián aterra el seu pla, demana renúncies i eficiència als partits d'esquerres i proposa un acord perquè es presenti una sola candidatura per província i s'eviti la competència.
¿Qué sentido tiene 14 izquierdas en el mismo territorio compitiendo por migajas? ¿Quién va a dar el paso a renunciar? Porque va de eso, ¿eh?
El pla passa per un programa electoral també consensuat entre les esquerres i després coordinar un grup parlamentari al Congrés, tot plegat amb aquest únic objectiu.
Yo que quiero ganar provincia a provincia, escaños a Vox.
La direcció d'Esquerra Republicana no va fer costat a Rufián en aquest primer acte de presentació d'un front comú, sí que van ser segones espases de sumar més Madrid i els comuns. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
Oriol Junqueras, que de fet ja estava ahir a Madrid, però no va ser a l'acte. Sí que va ser una entrevista a la cadena SER, on tornava a desmarcar-se de la idea de participar en una candidatura d'esquerres.
Esquerra Republicana se presenta en Catalunya, Bildu en Euskadi, BNG en Galícia, y los demás que se presenten donde les parezca más oportuno y de la manera que les parezca más oportuno, eso lo faltaría.
Per cert, encara sobre l'acte de Rufián d'ahir, el portaveu d'Esquerra al Congrés aposta per prohibir el burca.
El burca es una salvajada, porque si somos izquierda laica de verdad, no podemos permitir que se invisibilice a las mujeres de esa manera. Y da igual que solamente haya 500 mujeres en este país con burka. Es una salvajada. Y no puede ser.
Haurà d'explicar bé Esquerra, doncs, perquè va votar que no a la proposta de Vox. Suposo perquè era de Vox. Aquest és un dels temes del dia. L'altre és el que passa a la Policia Nacional. I és que avui el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, fa una visita a Catalunya. Serà a Granollers, en plena ofensiva dels populars al govern espanyol, per la denúncia per violació contra l'ex número 2 de la Policia Nacional, José Ángel González. El Partit Popular demana la dimissió del ministre de l'Interior, a qui acusa de tapar aquest cas. Madrid, Àngels Lafuente.
Grande Marlaska diu que no en sabia res i que no ho va tapar i acusa el Partit Popular d'instrumentalitzar un episodi molt greu i amenaça de dur-los als tribunals per calúmnies.
Los hechos son de tal gravedad que evidentemente no voy a asumir calumnias de ese tipo.
Els de Feijóo han aprofitat la sessió de control al govern per pressionar Marlaska i exigir que plegui. El ministre diu que només dimitirà si la víctima li demana.
Si la pròpia víctima no s'ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré.
I des de l'Índia, Pedro Sánchez insisteix que s'ha actuat amb contundència i exigeix a Feijóo que faci el mateix amb l'alcalde de Móstoles. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquest és un dels vessants del cas, el polític, amb les crítiques del Partit Popular. L'altre, però, és la investigació i, sobretot, qui estava al cas dels fets.
Sí, quin estava al cas i quan ho van saber, perquè el Ministeri de l'Interior ahir es va dedicar el dia a assegurar que va tenir constància de la denúncia el dimarts a la tarda, amb prou feines mitja hora abans que es constatés la dimissió del ja ex número 2 de la Policia Nacional. Ara bé, s'està investigant si el cercle d'aquest exalcàrrec, de José Ángel González, van cobrir el cas de violació a un agent de policia. De moment, s'ha fet fora la seva mà dreta. És un home que van condecorar al setembre, però que ara se sospita que hauria pressionat la víctima perquè no denunciés. El gran dubte és si això pot arribar més lluny i hi hauria més càrrecs que també n'estaven al cas.
L'ex número 2 de la Policia Nacional va explicar a Antena 3 que va ser ell qui va plegar.
En el moment que m'enteré de la querella, pues, automàticament puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policia Nacional.
I enmig d'aquest debat, avui n'hi ha un altre que se'n fa ressò l'Assemblea de Madrid, enmig de la primera gran crisi del Partit Popular d'Isabel Díaz Ayuso. Ara li ha plegat el director artístic del Ballet de la Comunitat. Forma part de la revolta dels coneguts com a Los Pocholos, que tenien molt de poder, sobretot a la Conselleria d'Educació. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia?
Què està passant amb Los Pocholos?
Doncs mira, era un grup que tenia molt poder i cap experiència en gestió pública, un grup de joves a qui Ayuso encomana educació i que ara li han anat plegant. Tot després que ella s'assés dilluns al conseller d'Educació per no aconseguir tirar endavant la llei d'universitats i això ha desencadenat tot un seguit de renúncies. Dos directors generals i tres diputats afins. Des del partit li treuen pes Alfonso Serrano, del PP de Madrid.
Nada, para los españoles es mucho peor lo que está ocurriendo con el gobierno de España y los negocios de Pedro Sánchez.
I l'última dimissió és també molt sonada. Com deies, ha plegat el director del Ballet Espanyol de Madrid. És Antonio Castillo Algarra, qui molt situen com el guru d'Ayuso en temes d'educació i que movia els fils i influïa en el grup dels Pocholos. A més, marxa a xarxes enfrontat amb el cap de gabinet d'Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. La presidenta madrilenya guarda silenci fins avui, que té ple a l'Assemblea a les 10 i el tema segur s'entrarà a la sessió.
Però què és un Pocholo, Tània?
Doncs un pocholo és, en els cercles madrilenys...
Un pijo.
Un pijo, exacte. Són nois joves de 30 anys, amb aspecte, doncs així, dels barris els de Madrid, i que doncs, són de caire conservador i a l'Assemblea se'ls coneixia...
Un pequeño Nicolás, per entendre'ns. Però...
Exacte, sí. Aquests els fa xalecos, per entendre'ns, que tots els heu visualitzat, doncs això són els pocholos.
I això, bueno, està bé, un pocholo.
Un pocholo.
Un nen pijo.
Cada dia aprenem una cosa. Pijo. Un nen pijo.
Que n'està ple, Madrid, de nens pijos?
N'hi ha, segons els barris, però n'hi ha molts, sí.
Aquests són els principals temes del dia. Anem als bàsics del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Amb Silvia Solanes, Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler i Marc Jurado i algun pocholo, bon dia.
Bon dia.
Sempre n'hi ha algun. No, aquí no, però vull dir, un que llegirà segur. Notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. Els pacients amb càncer de pròstata amb metàstasi tenen una nova opció de tractament quan ha fallat la resta. Per primera vegada a Catalunya, l'Hospital Germans Trias de Badalona i l'Hospital del Mar han començat a tractar aquests pacients amb un nou fàrmac radioactiu. Mònica Mas.
Es tracta del Luteci 177, un fàrmac innovador que es va aprovar el gener i que aconsegueix adherir-se a les cèl·lules responsables del càncer de pròstata i destruir-les. Ho explica el doctor Albert Font, de l'Institut Català d'Oncologia.
És un fàrmac que s'uneix amb un marcador específic del càncer de pròstata, que és l'antigen del que s'abrevia com PSMA. Llavors, aquest radiofàrmac s'uneix específicament en aquesta diana i llavors allibera una radiació que és el que destrueix la cèl·lula tumoral.
Té pocs efectes secundaris i permet a aquests pacients orfes de tractament viure més mesos lliures de malaltia. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui tenim també una vacuna pel càncer de mama de pitjor pronòstic.
És una vacuna que ha provat la companyia BioNTech amb la tècnica de l'ARN missatger, la mateixa que alguna de les vacunes de la Covid. Segons diuen els investigadors, 10 de les 14 pacients que han participat en un primer assaig estan lliures de càncer després de 5 anys. Així s'ha publicat a la revista Nature.
I encara parlant de sanitat, la ministra de Sanitat, Mònica García, dubta de l'eficàcia de la proposta del govern per tenir menys baixes laborals.
La proposta passa per incentivar els CAPs que escurcin la durada de les baixes mèdiques accelerant les proves diagnòstiques. La ministra expressava dubtes al matí de Catalunya Ràdio.
Que la lista d'espera no se baja incentivando, la lista de espera se baja poniendo más cartera de servicios, siendo más pruebas diagnósticas, reduciendo o ampliando las horas de quirófano.
Sobre la vaga de metges, reitera que l'Estatut Marc aprovat millora molt les condicions laborals i que no entén que la majoria de sindicats mèdics no s'hagin adherit a aquesta llei que prohibeix les guàrdies de 24 hores.
Doncs parlant de protestes, aquest matí a les 10 el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir. El govern proposa apujar el salari de mestres i professors 1.500 euros en 4 anys. Els sindicats diuen que es queda molt curt. Maria Costa.
La mesura està condicionada als nous pressupostos. Implica que els docents assumeixin noves tasques en l'escola inclusiva que ja fan. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
Tenint en compte quines són els sous i salaris del conjunt del professorat a nivell estatal, els docents catalans passarien, doncs, a estar a la franja mitjana i fins i tot a la franja mitjana alta de les retribucions de primària com els de secundària.
La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, diu que no acceptaran cap proposta inferior a l'acord que els Mossos van firmar amb el govern.
No
estem en contra que els Mossos d'Esquadra hagin pogut arribar a un acord que millori les seves condicions, però, home, comparativament parlant, amb ell els hi ofereixen 4.000 euros anuals i a nosaltres 1.500, no acceptarem menys. Com a mínim, la proposta hauria de ser igual o fins i tot millor, perquè tenint en compte que nosaltres portem doncs, aquest viatge des de fa molts anys.
Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Atenció, perquè la premsa dels Estats Units diu que l'atac a l'Iran pot ser imminent.
La Casa Blanca insisteix que la decisió no està presa, però el desplegament militar és a punt. El Wall Street Journal diu que els Estats Units tenen ara mateix a l'Orient Mitjà el nombre més gran d'avions de combat des de la guerra de l'Iraq, i el New York Times diu que Trump té l'opció d'ordenar l'atac aquest mateix cap de setmana.
I justament avui, l'Iran i Rússia fan maniobres militars conjuntes al Mar d'Oman.
Moscou hi participa mentre les negociacions amb Ucraïna han acabat sense avenços substancials. Tot i això, sí que hi ha el compromís de tornar-se a trobar aviat.
I això mentre la població ucraïnesa busca solucions pel fred. El país té les infraestructures energètiques destruïdes pels atacs russos. Enviat especial a Ucraïna, Vicent Bifsut.
100 grans edificis continuen sense gens de llum ni calefacció després de l'atac massiu de Rússia sobre infraestructures energètiques de Kiev de fa 5 setmanes. Els talls de llum, però, encara són constants i milers de persones continuen acudint a refugis a buscar calor o menjar calent. Com Tamila, que als seus 70 anys baixa cada dia 9 pisos a peu, ha pel seu dinar i el de la seva veïna.
La meva veïna no camina gaire bé amb bastons i com que els ascensors no funcionen, l'ajudo. No pot baixar. I li porto el menjar al 13è pis. Hem d'ajudar-nos.
Les autoritats de Kiev esperen tenir la calefacció totalment restablida a finals de mes i mantenir només talls de llum programats. Des de Kiev, José Antonio Rodríguez i Vicent Mifsud per al matí de Catalunya Ràdio.
I avui es reuneix per primer cop l'anomenada Junta de Pau que va engegar Donald Trump.
És un organisme que es va plantejar inicialment per gestionar la Franja de Gaza, però que després s'ha presentat per l'administració Trump gairebé com una alternativa a les Nacions Unides. A la reunió hi haurà el president argentí Javier Milei i el d'Hongria Víctor Orban, entre d'altres.
Doncs parlant de Trump... U2 torna per sorpresa amb música nova i amb un disc ple de càrrega política.
Sí, l'EP es diu Days of Ice i la cançó que obre el disc, que és aquesta que sentim, està dedicada a les manifestacions de Minnesota i la mort a 3 de René Good a mans de la policia migratòria ICE. La resta parlen d'altres crisis internacionals com les de Gaza o l'Iran. U2 publicarà un disc sencer a la tardor coincidint amb el 40è aniversari de la banda.
I per cert, qui també s'estrenarà en aquest cas en el món del cinema és Bad Bunny. Aprovecha que estoy soltero. Single,
mírame mal, si quieres que te singa. Serà protagonista al costat de Javier Bardem. La pel·lícula tira a Puerto Rico, estarà dirigida per Residente i el guió està basat en els primers anys de la independència de Puerto Rico i en el revolucionari José Maldonado Román, conegut com a Àguila Blanca.
8:22, avui fa 5 anys d'un cas que va ser sonat. El desnonament per error de la Rosario, una veïna de l'Hospitalet de Llobregat. Ara té 102 anys i 5 anys després encara ningú no l'ha compensat per aquella negligència.
Tot i que la Rosario va poder tornar a casa seva, l'administració encara no li ha retornat els objectes personals i mobles que la comitiva judicial es va endur, ni tampoc li diuen on són. El seu fill, l'Emiliano, insisteix a demanar explicacions al Ministeri de Justícia i reclama que algú reconegui el greuge que ha patit la seva mare.
Después de 5 años del desahucio erróneo por un gestor procesal, un trabajador del Ministerio de Justicia, pues a la meva mare ni l'han demanat perdó, ni l'han tornat res de res, ni l'han pagat un solo cèntim de tot el llistat de coses que se van endur de la seva casa.
I per cert, que avui es tornen a desallotjar les persones que es va fer fora d'un solar a la zona franca la setmana passada.
Sí, l'argument de l'Ajuntament era que els feien fora per netejar la zona. Una part de les 170 persones tornen a estar acampades i avui els tornen a fer fora.
Que això, si ho fes Xavi García Albiol, ho titllaríem d'una altra cosa. I sobre l'incendi de Manlleu, avui el diari El País diu que dos joves més van passar la tarda al traster i en van marxar mitja hora abans de la tragèdia. L'Ajuntament es va reunir ahir amb els veïns del bloc per plantejar mesures de seguretat a l'edifici. Manlleu, Nàtia Dell.
El secretari de la comunitat musulmana a Manlleu, en Saïd, avançava aquesta emissora quina és la idea de la majoria de famílies.
Repatriar els cossos al seu país d'origen, en aquest cas a Marroc. No sé si totes les famílies tenen aquest desig, però sí que em costa que en general tots els volen repatriar.
Segons el Jawad, que coneixia algú els nois, feia temps que feien servir el traster com si fos un local social per quedar amb els amics.
Tenien un local, com hem tingut tots, una cabanya, un local per seure i per estar amb els amics.
Des de Manlleu, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la família del noi abatut per un policia local en pràctiques a la comissaria de Montornès del Vallès denuncia a Catalunya Ràdio que fa 7 mesos que el seu cos és al dipòsit i no poden enterrar-lo. El cas està encallat perquè la jutge no ha pres cap decisió sobre l'ampliació de l'autòpsia que va demanar la família a l'octubre.
d'octubre.
La família, originària de Gàmbia, sosté que hi havia altres maneres menys lesives de reduir el noi de 22 anys esquizofrènic, circumstància que la policia local coneixia. Han presentat un escrit al Consell General del Poder Judicial per poder recuperar el cos.
De que hi ha un mort en un dipòsit i que aquesta persona porta 7 mesos sense que el puguin fer el seu dol, que sense que la gent li pugui fer el comiat adequat.
Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui comença a Lleida l'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya.
La inauguració serà aquest vespre a La Llotja i el certamen s'allargarà fins diumenge amb la projecció de 230 títols, dels quals 12 seran estrenes mundials. També durant aquesta nit s'entregaran el premi honorífic que aquest any es concedeix a la directora Nora Tomei i el premi Animation Master, que és per l'animador alemany Andreas Icade.
I atenció, perquè ja se sap qui és l'autor del xalet del Catllaràs a la Pobla de Lillet, al Berguedà. És Antoni Gaudí.
És un edifici construït enmig del bosc entre els anys 1901 i 1908. Té una forma entre triangular i ovalada, una escala de cargol exterior i també té parts de la façana decorades amb trencadís. La investigació, encarregada pel Departament de Cultura, la lidera el director de la Càtedra Gaudí, Galdric Santana.
En tot aquell interval ningú sabia fer el que va fer Gaudí aquí i tampoc s'atrevia a fer. Fins al punt de que, com que ningú s'ho atrevia a fer, li van modificar la construcció. Ell el que va fer és que la volta aguantés els dos pisos. És un procediment que només feia Gaudí.
De seguida ampliem els esports.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A la ràdio parlem cada dia de moltes coses, del que passa al món, del que ens preocupa, del que canvia. Però quan escolto les persones convidades al divan d'una llarga trajectòria, m'adono que volen continuar sent actives. Sé qui han estat sempre, sé qui realment són. És llavors que cal administrar molt bé la força per poder seguir el ritme. D'això també n'hauríem de parlar, oi?
Exacte. I tenim bones notícies. Us presentem Meritene Força i Vitalitat, una gamma de productes per complementar la dieta de les persones adultes. Clínicament provats, són uns sobres que tenen molt bon gust i aporten proteïnes d'alta qualitat, amb batuts de vainilla, xocolata, cafè o maduixa, i en format a punt per prendre's de xocolata o vainilla, sense gluten i sense sucres afegits. Inverteix en tu amb Meritene Força i Vitalitat, que contribueix a fer créixer la massa i la força muscular. Meritene des de fa més de 30 anys amb la garantia de Nestlé. Porta magnesi que ajuda a tenir un metabolisme energètic saludable.
El matí de Catalunya Ràdio.
I el Barça de futbol femení tornarà a jugar a l'Spotify Camp Nou.
Ho acaba d'anunciar ara mateix el Barça dijous 2 d'abril, 6:45 de la tarda. Preneu nota al partit contra el Madrid, i és que a la Champions femenina hi haurà clàssic Barça-Madrid, ja que ahir les madridistes van eliminar el París amb un 2-0. Hauran passat 1000 dies des de l'última vegada que les blaugranes van jugar a l'estadi, va ser el 27 d'abril del 2023, contra el Chelsea, i afanyeu-vos, entrades pels socis a la venda d'aquí a uns minuts, a partir de les 9. El públic en general i els penyistes les podran comprar a partir de demà. El Newcastle o PSG es perfilen com a rivals del Barça als vuitens de la Champions masculina. El Newcastle goleja 1-6 al Carabao. L'altre rival que pot tenir el Barça sortirà del PSG Monaco, que de moment domina l'equip de Luis Enrique. L'Atlètic de Madrid va empatar 3 al camp del Bruges.
Opcions de medalla catalana aquest matí als Jocs Olímpics d'hivern.
Són opcions clares, però s'haurà de veure què és el que passa a la prova. Debuta la prova d'esquí de muntanya per primer cop a la història en uns Jocs Olímpics d'hivern. I Oriol Cardona és el gran favorit en aquesta prova d'esprint d'esquí de muntanya. És doble campió del món. Competeix a 10:45 del matí, als quarts de final, després hi ha la semifinal, a la 1 del migdia, i la final, si s'hi acaba classificant a partir de les 2, una prova en què també competeixen Ot Ferrer i Mariona Costa.
Jo dic que un sprint és una cursa que és curta i molt incerta. Poden passar mil coses i no és tan clar com sembla, perquè un petit error en una transició et pot fer perdre la cursa.
No. comença la Copa de Bàsquet amb el València Joventut.
D'aquí fins diumenge, des d'avui fins diumenge a València, són els quarts de final avui a les 6 de la tarda, transmissió del canal Exclusió Digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Ricky Rubio, en declaracions al Tot Costa.
Ara mateix la fita que tenim és passar aquest partit de quarts de final contra el València, no? Pensar més enllà que això, cometríem un error.
Derrota de l'Uni Girona a l'Eurolliga de bàsquet, 87-69 a la pista del Fenerbahçe, l'accés a les semifinals de l'Eurolliga femenina, una eliminatòria que juga al millor de 3, mentre que el Barça d'handbol continua el seu domini a Europa, passa als quarts de la Lliga de Campions de manera directa després de la victòria contra el Pik Szeged d'Hongria pel resultat de 27-35.
Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... L'acord que han tancat les últimes hores el govern i els comuns per als pressupostos després d'avançar en temes d'habitatge. Redacció, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. A les 11 veurem la foto del pacte. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. Tot plegat després que els equips negociadors hagin anat tancant totes les carpetes en les últimes hores. La més important, han trobat la fórmula legal per limitar la compra especulativa de pisos. El govern, però, encara no té lligats els vots d'Esquerra. Aquesta tarda, reunió de destacada a Palau amb el número 2 del Ministeri de Transports per acabar d'enllestir aquest consorci d'inversions que reclamen els republicans.
I a Madrid, molt pendents de les reaccions a la proposta de Gabriel Rufián d'unir les esquerres, però també amb un ull posat a Nova Delhi, des d'on Pedro Sánchez ha de comparèixer d'un moment a l'altre per parlar de xarxes socials i intel·ligència artificial, tema de la cimera internacional que l'ha portat fins a l'Índia. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia, sí, participa a la cimera global sobre l'impacte de la intel·ligència artificial. Sánchez hi arriba en plena guerra amb els oligarques i després d'haver donat ordres a la Fiscalia General Espanyola perquè investigui si TikTok, X i Meta, per tenir Instagram i Facebook, cometen delictes a través de la creació i difusió de pornografia infantil mitjançant la IA. Una batalla que l'ha enfrontat directament a Elon Musk, propietari de X. El PP es manté al marge. Fins ara Feijó ha rebutjat valorar els enfrontaments de Sánchez i Mas, un Feijó que intensifica la seva agenda a Catalunya. Avui visita Pastes Gallo, Granollers.
I pel que fa a la previsió del temps, a seguida l'ampliarem amb Eloi Cordomí, però estem pendents del vent. Què diu Procicat, Marc Jurado?
Doncs Protecció Civil manté activat, Ricard, el Ventcat, però no preveu enviar missatges. És alert ni calcula que sigui un episodi com el de la setmana passada. Imma Soler, sotsdirectora, ara fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio.
En aquests moments no tenim aquesta intenció ni aquesta necessitat per el que estem veient de nivell que tenim d'afectació en el territori i d'intensitat del nivell de perill.
I un vent que condiciona també la mobilitat d'aquest matí, Joan Vilaplana.
Doncs sí, les previsions de fortes ventades, especialment a la zona sud de Catalunya, obliga a interrompre el servei ferroviari entre les 11 i les 4 de la tarda d'avui al tram Tarragona-Tortosa de l'R16. En aquest tram s'ofereix servei alternatiu per carretera. És, per tant, aquest tram que interromp la comunicació entre Catalunya i el País Valencià a través del tren. I a causa de les limitacions de velocitat hi ha força retards a aquesta hora a la xarxa de Rodalies i als serveis regionals, unes demores d'uns 20 minuts aproximadament de mitjana.
I com tenim les carreteres? Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells.
Doncs sobretot B23 i A2 per les obres de Sant Joan d'Espí. També avui les dues rondes molt plenes en sentit Llobregat i la C60 per unes obres al túnel de Parpés, amb Coentre, Mataró i Argentona.
I punts taronges?
La P7 a Avinyonet del Penedès en sentit sud per l'accident que explicàvem a la primera hora.
De seguida parlarem amb Isaac Albert, d'Esquerra Republicana, amb qui parlarem de Rufián i també de pressupostos. Però de què més parlarem avui, Sílvia Solanes?
Doncs de Sabadell. De fet, anirem fins a Sabadell per sentir el testimoni d'una parella que viu en un cotxe perquè no pot comprar-se o accedir a un pis. També tindrem a l'estudi la consellera portaveu, Sílvia Paneque, per parlar de tota la crisi de Rodalies i com cada dijous a quarts 11 a la taverna.
A l'àgora d'avui, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
En un dia de vent, mentre esperem aquest fantàstic cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, mentre no arriba l'anticicló, avui tenim un episodi de vent fort, ràfegues de 60-70 per hora en qualsevol punt de Catalunya, pràcticament, excepte alguns racons de les comarques de Girona, que quedaran una mica més arrecerats. Hi ha dos punts que ens preocupen perquè les ràfegues podrien superar els 100-120 per hora. Un seria el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i zones pròximes. Aquí al migdia es preveu una acceleració del vent que pugui provocar aquestes ràfegues. I també de cara al vespre nit, a la zona del Pirineu, tant a muntanya com en algunes valls, podríem tenir ràfegues semblants. D'altra banda, també a plogut una mica aquesta nit al Pirineu, ha glaçat en aquests moments, per tant, compta amb les carreteres, i també es preveuen algunes nevades a l'extrem nord del Pirineu, que comencen a caure aquesta hora a la Vall d'Aran i s'estendran a altres sectors, sempre de l'extrem nord de la serralada, amb cotes entre 800 i 1.200 metres. Demà vent als llocs habituals i a partir del cap de setmana, anticicló amb sol i temperatura molt suau.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dimecres, Goles entre Cingleres era Gorges. Avui dijous, dia dels Enigmàrius críptics. Tancament que impedeix la desaparició del codi de 8 lletres. Tancament que impedeix la desaparició del codi 8 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Aquesta obra de teatre té una pinta? O podria anar al cine? O millor un concert? Va, sí, la compro.
Amb el carnet jove i els seus avantatges, els plans van que volen. Fes-te la carnetjove.cat, CaixaBank o Imagine i et sentiràs per sempre jove. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si continues dubtant si 17 milions són un bon regal per al pare, pregunta-ho si vols, però no crec que 17 milions siguin la típica cosa que deixes en un calaix i ja no te'n recordes. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia del pare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia del pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el millón extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El creuer que imagines? A Viatges al Corte Inglés el tenim. Imagina conèixer el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa amb MSC Cruceros. Amb trasllats al port, begudes incloses i assistent a bord de Viatges al Corte Inglés. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. MSC Cruceros a Viatges al Corte Inglés.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, l'advocat Ignacio Rigau, el periodista Jofre Llombart i el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós.
I de què hem parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs estan preparant molt per la tertúlia, poca conversa avui, tots molt amb el mòbil,
concentrats,
tots
prenent apunts,
concentrats. Sí, sí, avui s'escoltaran segur missatges molt importants.
Sobretot després de la proposta de Gabriel Rufián, que, per cert, no li dona suport ningú, eh? Van anar-hi ahir unes persones a veure'l, però sembla ser que la voluntat que té d'aglutinar totes les esquerres, doncs les esquerres no s'hi acaben de posar del tot bé. Gabriel Rufián.
El burka es una salvajada, porque si somos izquierda laica de verdad, no podemos permitir que se invisibilice a las mujeres de esa manera. Y da igual que solamente haya 500 mujeres en este país con burka. És una salvajada, i no pot ser.
I un home que és lliure fins al punt de dir que això del burca és una salvatjada, quan per cert Esquerra Republicana va votar que no a la proposta de Vox, segurament perquè la feia Vox. Però sempre ha sigut una ànima bastant lliure, no, Joan? És la gràcia.
Bueno, jo crec que no és que sigui una ànima lliure, que tampoc el que diu tampoc no és tan desorbitat del que pugui fer Esquerra Republicana o dir, eh? Jo no trobo que hi hagi gaire diferència. Que passa, és evident que té una capacitat mediàtica i comunicativa que fa que a vegades sobresurti molt més del que hauria de sobresortir, no? Però no trobo jo que estigui... Ella ara ha fet una opció, jo la trobo intel·ligent, que és dir, escolti, fem números. Si Albacete, Segovia, Ciudad Real, Podemos sumar, i en algun lloc fins i tot una altra opció, en el cas de les nacions de l'Estat, com pot ser Euskadi, Catalunya o Galícia, o País Valencià, les Illes, doncs resulta que tothom va separat, hi ha quatre candidatures o es divideix. Però, clar, això... dir que tothom una sola candidatura és tan utòpic quan hem vist l'espectacle dels últims dos anys entre Sumar i Podemos, és un espectacle duríssim. Que a vegades diem un espectacle, però potser és que les diferències polítiques hi són, també, eh? És que jo crec que són insalvables fins a cert punt entre Podemos i Sumar. Però ara imagina't a Catalunya, doncs, que articuléssim alguna llista, doncs, d'Esquerra Republicana, la CUP, els Comuns i Podemos. Això, molt difícil. El que entenc, el que molta gent entén el que diu Rufián, és dir, s'escombraria tot el vot i, per tant, se reagruparia el vot, no es perdrien vots, sobretot a determinades zones de l'Estat, i això faria que es compensés una mica electoralment el que estem veient demoscòpicament. Ara, això a qui beneficia? Jo crec que beneficia Gabriel Rufián. És a dir, serà el vot útil de l'esquerra a Catalunya, en aquest cas.
Isaac Albert, vicesecretari general de Comunicació i portaveu adjunt d'Esquerra Republicana. Bon dia.
Bon dia.
I veu sentit vostè la proposta de Rufián?
Bé, ara ho parlava el Joan, no? Jo crec que el Rufián em fa una reflexió i una anàlisi que sí que compartim i que és interessant, no? I és plantejar que el que ens ve no és fàcil, és complicat, la gent està preocupada, la gent té por, jo crec que amb això estem absolutament d'acord. Creiem que presenta una solució que, per fer-ho ràpid o per dir-ho ràpid, presenta una suma que no suma i que no dona, i que pot donar en algun àmbit, potser sí, com ho plantejava ahir, però que en el cas de Catalunya creiem que no té cap mena de sentit, perquè el resultat final no serà millor que el que tenim ara. No? Llavors, Esquerra Republicana es presentarà per Lleida, per Tarragona, per Girona, per Barcelona, d'una forma clara, igual que crec que Bildu farà el País Valencià i a Navarra, el BNG a Galícia, Compromís del País Valencià, i amb l'objectiu el mateix, treure el millor resultat possible per poder derrotar on s'ha de derrotar, a l'extrema dreta i a la dreta extrema, a les urnes.
Ahir Junqueras era a Madrid. Com és que no hi va anar?
Sí, estem a Madrid. Jo també hi soc. No hi va anar perquè, pel que sabem, tampoc vam estar convidats fins a l'últim moment, i és veritat que ha sigut casual que tot coincidís. Ja sé que això a vegades no s'acaba de creure, però va ser així. Nosaltres tenim una agenda treballada de fa temps, amb diversos mitjans, amb diverses reunions, i ha coincidit amb l'acte d'ahir. Ahir vam estar amb el Gabriel, en vam estar parlant, i entenem que no tocava anar-hi, perquè també és veritat que hagués generat un debat paral·lel, jo crec que absolutament innecessari. No?
Perquè no hi ha cap opció que Esquerra doni suport a la proposta, diguéssim, del portaveu del partit, eh?
Bé, és que no, jo crec que no hi ha una proposta ferma, clara, en els òrgans d'Esquerra Republicana. Repeteixo, Esquerra Republicana es presentarà a Lleida, a Tarragona, a Girona i a Barcelona, com ho ha fet sempre, amb l'objectiu de treure el millor resultat possible. En aquest sentit, nosaltres no direm com s'han de presentar les esquerres a Terol o a Conca, no? En aquest sentit, nosaltres tenim molt clar i definit el camí que hem de seguir. Tothom entén, o tothom hauria d'entendre, que en l'aritmètica, diguem-ne, electoral, amb les dades, amb els números electorals, presentar-se d'una forma diferent a la demarcació de Barcelona no tindria cap sentit, o sigui, la suma no sumaria, trauríem menys diputats anant junts que separats, i la qual cosa el que es tracta en política és d'optimitzar al màxim els resultats que puguis treure en unes eleccions, i pel que fa a Esquerra Republicana, en el cas de Catalunya, jo crec que és molt clar i és molt evident, i nosaltres no direm a Mas Madrid, a Izquierda Unida, etcètera, etcètera, com s'han de presentar en els seus territoris.
A l'altre dia, ara ho escolta, també Gabriel Rufián es va referir al burka, deia això.
El burka es una salvajada, porque si somos izquierda laica de verdad, no podemos permitir que se invisibilice a las mujeres de esa manera. Y da igual
que solamente haya 500 mujeres en este país con burka es una salvajada y no puede ser.
¿Ho comparteix?
Sí, plenament. Jo crec que l'esquerra, per definició, és feminista, si m'ho permet, i per tant no podem acceptar que s'invisibilitzi a les dones d'una forma clara i contundent.
Clar, però el feminisme no seria que les dones poguessin fer lliurement el que volguessin i que treballessin perquè això fos un acte de llibertat i no de condició d'un home?
Sí, és el que anava a dir. O sigui, que el missatge aquest, que el tuit aquest que ha fet el Rufián, que està molt bé, el compartim. El que hem de valorar és què fem perquè això sigui així, perquè les conseqüències que pot ocasionar la decisió política de prohibir el burca pot acabar condicionant la vida de certes dones. I en aquest sentit jo crec que és la reflexió que hem de fer i és l'anàlisi que hem de treballar conjuntament. El posicionament és clar, contraris al burca. Ara bé, les decisions que prenem per prohibir el burca poden tenir condicions, poden ocasionar fets que no esperem o no volguts, i això és el que hem d'analitzar a l'hora de prendre decisions polítiques. No?
Sí, també en aquest sentit estaria a favor també de que l'Estat intervingués en aquelles escoles que s'agreguen per sexes per motius religiosos.
Bé, nosaltres sempre hem estat en contra de la segregació de sexes a les escoles.
Per tant, també intervindrien.
Bé, estem en contra. Nosaltres el que hem de valorar és si les decisions que prenem, quines conseqüències tenen. I en aquest cas, sempre hem defensat que en l'àmbit escolar la segregació per sexe no millora l'educació. I això ho hem defensat sempre des d'Esquerra Republicana.
I perquè al final, és a dir, el que estem plantejant és una qüestió molt senzilla. Fins a quin punt la responsabilitat és individual o és de l'Estat? És a dir, en quin moment l'Estat ha d'intervenir en decisions individuals com aquestes, no? Perquè considera, evidentment, que hi ha una desigualtat, perquè hi ha una decisió que ve condicionada per un masclisme, etcètera, etcètera.
Sí, clar, aquesta és la dificultat de les decisions polítiques a l'hora de prendre, de legislar i de fer polítiques a favor d'un objectiu que en aquest cas, com deia el Gabriel, compartim i crec que compartim d'una forma clara les esquerres. Ara, la decisió que prens no només afecta a la decisió en si, sinó acaba tenint unes conseqüències paral·leles que hem d'analitzar.
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Jo soc dels que penso que l'administració no ho ha de decidir tot, però sí que ha de garantir la llibertat. I en el nostre món, en el nostre dia a dia, entenem que el burca va en contra de la llibertat de les dones. Ahir hi havia un article, ahir de la Najat Echami, que crec que era molt interessant al respecte, i crec que està bé tenir aquest debat. El que no podem és simplificar-lo a partir de grans titulars. En aquest sentit, Vox presenta una proposta en el Congreso. Jo crec que en aquest sentit tots coincidim que a Vox no li interessa gaire la llibertat de les dones, i el posicionament en aquest sentit havia de ser molt clar, però a partir d'aquí jo crec que podem obrir un debat constructiu entre les forces radicalment democràtiques per veure quina decisió prenem a l'entorn del burca. Ara, si vostè em demana quina és la posició d'Esquerra Republicana, en aquest sentit molt clara i molt semblant o compartida plenament amb el que va dir ahir el Gabriel Rufián.
No, li pregunto pel límit, perquè al final és un debat d'on està el límit d'això, no? Perquè penso ara, per exemple, en el vel de les monges. També s'ha de prohibir?
Bé, parlem del burca.
Ja, però el vel se'l posen les dones, no només els homes no es posen vels, posen les dones per tapar el cabell. També és un acte masclista, això. O penso, per exemple, amb la minifalda, també és una persexualització, diguéssim, de la dona.
Sí, sí, clar, si anem estirant el fil...
Per això dic, on està el límit, no? Que el debat és sobre el límit.
Segurament a l'absurd. Sí, però el límit no només és en aquest cas. O sigui, quan comencem a influir, a decidir, a tenir un paper actiu en la vida de les persones, doncs sí, on està aquest límit, no? Va haver-hi un president del govern espanyol que va dir qui era l'administració per dir-li quantes copes de vi no sé havia de tomar,
ja,
no?
Ja,
vull dir
ja.
Que, clar, el límit a vegades és molt delicat. O qui m'ha de dir a mi si haig d'anar a 200 o a 300 o a 150 per l'autopista, clar. On està el límit?
Entenc, eh? El burca tapa tota la integritat del cos d'una dona. Vull dir, entenc, clar,
no
la diferència. Però
no és el mateix el mocador que el burca, no? Ara, el que tampoc podem permetre és, sota, si em permet, l'expressió, sota el burca de la seguretat, sota un burca que ho tapa tot, que es diu seguretat, doncs amagar el racisme. Tampoc clar. Ho podem permetre. No. I aquesta és la reflexió que podem fer.
Que al final també com a republicans entenc que aspireu a una societat lliure en el qual tothom fos lliure de posar-se el que li donés la gana i que no calgués haver de prohibir un burca perquè la gent ja seria sí. prou digna com perquè això no passés. Però com
està
que no
clar.
Estem
si
aquí...
Hi ha una dona que es posa... Sí, és que el debat és complex en aquest sentit que el planteja. Si hi ha una dona que lliurement es posa el burca, estaríem afectant els seus drets clar. Individuals d'una forma clara. Ara, segurament, la gran majoria de les dones que es posen burca segurament no ho fan a partir de la seva voluntat i de la seva llibertat, no? I aquest és l'anàlisi que hem de fer. Per això que a vegades, a partir de titulars, a partir de tuits, de missatges molt, molt clars, que està bé, perquè ens posicionen i ens identifiquen, al darrere hi ha una reflexió més profunda, i la política ha de fer això. Llavors, estem en contra del burca? Sí, no acceptem el burca, no podem acceptar que s'invisibilitzi a les dones. Ara bé, tota decisió que prenem a l'entorn d'aquest fet té unes conseqüències i les hem de valorar. Que una persona, que una dona no pugui sortir amb burca al carrer, igual deixa de sortir al carrer. I això també ho hem de valorar i ho hem d'analitzar. És evident que la complexitat forma part del dia a dia de la política i de la vida.
Sí, sí. Ja que el tinc aquí, pel que fa a les negociacions de pressupostos, avui també és notícia, ha sigut fa pocs minuts, que hi ha un acord entre el govern i els comuns i que el pacte inclou una fórmula legal per limitar la compra especulativa d'habitatge. D'entrada, com valora vostè aquesta fórmula legal, els pocs detalls que hem conegut?
Bé, permetrà, no he pogut analitzar ni he vist el detall de la proposta. Dit així, amb el titular ens sembla bé. És l'acord que ha arribat el Partit Socialista amb els comuns, l'analitzarem. Evidentment, aquest acord no dona llum verd als pressupostos perquè falten més vots i a partir d'aquí doncs, analitzarem quina és la proposta aquesta i veurem quina és la nostra posició. En aquest sentit, nosaltres seguim el nostre camí, no hem entrat a negociar pressupostos, no es donen les condicions objectives per poder negociar els pressupostos i veurem com evoluciona en els propers dies.
Avui per això hi ha una reunió, no? Estaven a Barcelona el govern català, l'espanyol i vostès per tancar els darrers detalls d'aquest consorci per l'execució de les inversions projectades de l'Estat a Catalunya. Quines concrecions volen tancar avui sobre aquest consorci?
Bé, jo crec que arrel del caos Rodalies es va obrir una finestra d'oportunitat que hem aprofitat, que és la de poder desenvolupar, crear, definir el Consorci d'Inversions, que formava part dels acords d'investidura amb el Partit Socialista. Creiem que és un bon instrument que ens ha d'ajudar, doncs això, doncs que l'Estat compleixi amb les inversions pactades, proposades, no només que compleixi, sinó que puguem decidir conjuntament quines són les inversions prioritàries i puguem fer un seguiment exhaustiu de l'execució d'aquestes inversions. Ens sembla un bon instrument. En aquest sentit, jo crec que hi ha un acord polític perquè això sigui una realitat d'una forma clara. És evident que falta detallar-ho amb un document que quedi clar, perquè darrere d'un consorci doncs hi ha uns estatuts, hi ha uns elements tècnics que l'han de fer absolutament viable, estable en el temps, no? I això, en això estem. Jo crec que en les properes hores podem tenir moltes més concrecions. Repeteixo, l'acord polític crec que hi és, avança bé, però falta doncs, que hi hagi la concreció més tècnica del que ha de ser aquest consorci.
I amb això ja s'hauran de negociar pressupostos?
Bé, no. O sigui, nosaltres el compromís que hem posat sempre a l'entorn de la negociació pressupostària ha sigut que el tema de l'IRPF es desencalli, sí. Que hi hagi un camí, que hi hagi un trajecte marcat que ens permeti avançar en la recaptació del 100% de l'IRPF pel govern català, per la Generalitat de Catalunya. I en aquest sentit, aquesta és una mesura que nosaltres no hem aparcat ni hem canviat per cap altra. Repeteixo, el Consorci ha sigut una finestra d'oportunitat que s'ha obert, si m'ho permet, fins i tot per desgràcia. El caos ha sigut el caos Rodalies ha sigut greu i important i fins i tot jo crec que el Ministeri ha vist una oportunitat de poder avançar en aquesta línia per poder també transmetre una acció, un avançament en donar resposta a tot el que ha passat. I ho hem aprofitat, nosaltres ho hem aprofitat de seguida perquè enteníem que era important. Ara l'IRPF continua sobre la taula i en aquest sentit algun moviment alguna finestra oberta, alguna porta que ens permeti avançar, necessitem. Això ho sap el Partit Socialista de Catalunya, ho sap el Partit Socialista Obrer Espanyol, veurem com avança. Per nosaltres és una condició clara per poder negociar pressupostos. Tancarem el Consorci d'Inversions, contents, és un pas que fins i tot no teníem previst fa un mes, l'hem aprofitat, però necessitem algun moviment a l'entorn de la recaptació de l'IRPF. I no, com diu a vegades el president Illa, perquè siguem molt exigents o molt tossuts. Escolti, és un compromís. El va signar el Partit Socialista a Catalunya, el va acceptar el Partit Socialista Obrer Espanyol. Els compromisos en política s'han de complir. Són compromisos importants. Jo sempre faig, si em permet, i que se m'entengui una mica a vegades, una broma. O sigui, no vam pactar un pavelló esportiu en una ciutat o poble o una rotonda a l'entrada de no sé on. Estem parlant de la recaptació de l'IRPF, igual que vam parlar del finançament de Catalunya. Són elements per nosaltres molt, molt, molt importants i transcendents. I el van signar, i es van comprometre, i el president Illa s'hi compromet cada dia que parla. Bé, doncs necessitem que, més enllà de desitjar-ho molt i de dir-ho molt, que està molt bé, algun fet que faci que això es mogui.
Que les coses passin. Isaac Albert, vicesecretari general de Comunicació i portaveu adjunt d'Esquerra Republicana. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
La Perla 29 presenta La mesura de l'impossible. Un text de Tiago Rodríguez dirigit per Cristina Genabat. Un viatge a través de les veus de quatre treballadors humanitaris que ens expliquen què hi ha més enllà del que és humanament possible, del que podem explicar i fins i tot imaginar. A partir del 27 de febrer al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya, en diem pa de fetge. I és collonut. Les coses, pel seu nom, Carlit. I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
El 19 de febrer no us perdeu la gala dels 20 anys en Polònia. Volem ampliar la base d'espectadors amb esquetxos mai vistos com la República.
I amb polítics reals fent coses que no creuríeu.
El Polònia mai vist.
Aquesta nit, Polònia especial 20 anys. A TV3 i a la plataforma 3CAT.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Boníssim!
Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
El Futbol Club Barcelona es troba en un moment decisiu. Pressió financera, decisions clau, que marcaran el club durant una generació. Ara cal escoltar els socis. Recuperem el Barça. Junts.
Signa per donar veu als socis. Signa per Xavier Vilajoana.
Després d'una gala del revés d'infart... Continuen les sorpreses. Ella, la meva... Aquesta setmana viurem una gala èpica. Eufòria, divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012, la millor resposta.
Quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? I tothom hi pot accedir?
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'exdirector de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau.
Comentant ara aquesta entrevista, Isaac Albert, porteu d'Esquerra Republicana. Què t'ha semblat, Jofre?
Doncs que havia de fer un paper d'equilibri
entre el seu actual portaveu Esquerra Republicana i una proposta electoral que suposa una OPA al seu territori polític, i clar, s'ha de posicionar. Diverses coses. Deixeu-me treure de sobre allò del burca. Una de les coses que li ha passat a l'esquerra últimament és que té com una mena de mall de tribunal moral que decideix quan les coses estan bé i quan no. Si una persona amb corbata fa uns mesos diu el burca és una salvatjada, el titllen de racista. Com que ara ho diu Gabriel Rufián amb una dessuadora, ja no és racista, és feminisme. Part del que li ha passat a l'esquerra és exactament això. Sobre la proposta Rufián, només constatar una sèrie de coses. Fa uns anys va haver un projecte que es deia Junts pel Sí, que va esborrar les ideologies, o les va diluir, per estar en favor d'un territori concret. I ara Gabriel Rufián està intentant exactament el contrari. Diluir els territoris en favor d'una ideologia concreta. Segona qüestió. Un dels principals, entre cometes, mals o pecats originals d'aquesta proposta de Rufián és que, exclusiva, és broma, no és exclusiva, perquè ja sé el que votarà en una investidura de Pedro Sánchez. Aquest bloc que proposa Gabriel Rufián votarà sí a la investidura de Pedro Sánchez. És lògic, però això li resta una capacitat de negociació molt bèstia que ara altres formacions no tenen. Fins i tot Esquerra Republicana en determinats... Jo no sé si Esquerra Republicana el 2028 votarà sí o no a Pedro Sánchez. Fa pinta que sí. Jo no sé si Junts votarà a favor de Pedro Sánchez en cas que es donés l'aritmètica a 2028. Sí. No ho sé, què votaria.